Hola, bon dia, bon migdia, benvinguts tots. Gràcies per acompanyar-nos en aquest dia tan especial i tan llargament esperat per la Fundació Cal Faust, un dia en el que celebrem moltes coses. Només per fer una petita introducció de per què avui, 24 d'abril, està passant tot això. Avui commemorem el 67è aniversari de la mort, de la desaparició de Cal Faust, que va ser el fundador del Jardí Botànic Mari Murtra, als anys 20 del segle passat, i llavors a partir del 1951 també de la Fundació Cal Faust, que és la que manté el jardí en vida avui en dia. Com us dic, avui celebrem moltes coses, però totes aquestes coses les explicarà els membres de la taula, per tant donem la benvinguda i agraïm la vostra presència a l'Àngels Merino, que fa molts dies que treballa amb nosaltres colze a colze, el doctor Pep Usdaunis, i Josep Maria Camarasa, patró de la Fundació. Sense voler-me allargar més, dono la paraula al vicerrector de la Universitat de Girona, Josep Daunis. Gràcies.
Sí, ara. Benvolgut Josep Maria Camarasa, primer biògraf de Faust i patró de la Fundació Carl Faust, Josep Borrell, gerent de la Fundació, i Àngels Merino, directora de la Biblioteca de la Universitat de Girona. Amigues i amics, ens trobem en aquest acte doble de presentació de la biografia de Carl Faust i de la vinculació de la Biblioteca del Jardí Mari Murtra amb la Biblioteca de la Universitat de Girona. Avui, però més enllà de l'icona de la Costa Brava, que és l'imatge d'aquest temple de liner que conté aquest jardí botànic, somni realitzat d'un empresari humanista, iniciat aviat farà 100 anys, ens trobem amb la continuació de la il·lusió de Carl Faust i de la fundació que preserva el seu llegat, donar visibilitat i permetre als investigadors consultar tot un seguit d'obres cabdals del món vegetal, obres úniques i singulars que conformen la biblioteca de la Fundació, i entre les que podem trobar una primera edició de l'obra de botànic suís que dona nom al temple, la Filosofia Botànica, del 1751, obra essencial per a la sistematització d'aquesta disciplina. El conveni també estableix la digitalització de la correspondència que Carl Faust va mantenir amb els botànics de l'època, per assessorar-se en la construcció i l'aclimatació de les plantes del seu projecte de jardí botànic, entre ells Josep Quatrecases, Miquel Aldorfeu, Carles Pou, i també les cartes que intercanvià amb un dels seus deixebles, Ramon Margalef, figura mundial de l'ecologia i la biologia marina. La digitalització permetrà posar a disposició de la ciutadania i dels investigadors uns documents que fins ara només es podien consultar in situ i que ara passaran a tenir una nova dimensió a la xarxa, enlairant, més enllà d'aquest magnífic espai físic, la voluntat que tenia Carl Faust de llegar alguna cosa útil a la humanitat i un dels objectius també de la Fundació. Esperem que aquest pas, més d'invigració de la Universitat en el territori, sumant la biblioteca de la Fundació Carl Faust a altres biblioteques vinculades, ens porti aquesta suma d'intel·ligències que té avui en dia la línia estratègica de la Universitat de Girona. I no voldria acabar sense fer un elogi de la biblioteca de la universitat i de les persones que hi treballen. Una de les biblioteques universitàries més destacades, en els primers llocs dels rànquings, que presenta uns números que ens fan sentir a tots orgullosos, amb una feina de qualitat que ens enorgulleix i amb un servei que és clau per a la docència i per a la recerca, i que amb el pas dels anys s'ha anat adequant als avenços de la tecnologia, com avui podem comprovar, i se n'ha aprofitat per tal d'oferir un servei millor a la universitat i al territori. Moltes gràcies. Passo la paraula ara a l'Àngels Merino, directora de la Biblioteca de la Universitat.
Bon dia a tothom, patrons, Pep, Pepus i Josep, i amics i amigues totes. Me sentiu bé perquè estan aquí de peu a vegades? M'acosto, sí? Bé? Molt bé. Bé, jo el que intentaré és explicar-vos el desplegament del projecte, una mica que ja en Pep us ha apuntat, i de quina manera hem, totes les actuacions que hem anat fent durant aquests 2 anys que ja dura per arribar al dia d'avui. Primer de tot, el que us hauria de dir és per què la Biblioteca de la Universitat de Girona està aquí, per què la biblioteca s'implica en el territori de la manera que ens ho explicava ara en Pep. De fet, la biblioteca és el servei de la universitat que el que ha de fer és oferir els recursos d'informació necessaris perquè la docència, la recerca i l'aprenentatge assoleixin al màxim possible l'excel·lència i la qualitat. Aleshores, sempre hem d'estar amatents que si hi ha fons, com és el cas d'avui, està el cas per poder-los classificar i catalogar. Aquest és el nostre objectiu. Aleshores, com ja ha dit en Pepus, la vinculació de la biblioteca, una mica què perseguim, no? De fet, tenim 3 objectius molt i molt clars. Per una banda, hem d'assessorar sempre i vetllar perquè el fons que tenim a aquesta nova biblioteca es catalogui i es processi amb els estàndards de qualitat que ja apliquem a la Universitat de Girona. Això ens aporta el segon objectiu, és la visibilitat. Ja ho deia en Pepus també, els fons que fins ara estan en una biblioteca que de fet desconeixíem l'existència, fins i tot els blanencs, ara estaran disponibles a internet. I per últim, que és el que us comento, que és fomentar la recerca i l'intercanvi de coneixement. Són els objectius que perseguim amb la vinculació de les biblioteques. De fet, la biblioteca del Mar i Murtra, la biblioteca de la Fundació, passa a la nostra llista de biblioteques vinculades, com són la Biblioteca Josep Pla o la magnífica Biblioteca Diocesana del Seminari de Girona. Molt bé, us passo a explicar una mica el projecte. El projecte l'iniciem l'any 2017, ja fa dos anys que ja hi estem treballant. S'assigna el conveni amb la Fundació arrel d'una petició, com us deia, de la nostra, de professors de botànica de la nostra universitat, que és en Lluís Vilar, que també és patró i que avui ens acompanya. Aleshores, a què arribem? El projecte, de fet, té 2 parts molt clares, ja ho hem dit, fons bibliogràfic i correspondència. El fons bibliogràfic és el que ara ja es pot veure des de la plana web de la biblioteca i que també enllaçarem des de la plana web del jardí. A partir d'ara, tots els llibres, la gran majoria, per dir ja quasi bé el 100%, estan ja catalogats i els podeu consultar des del catàleg de la biblioteca. També hem establert ja les condicions per accedir aquí a la Fundació, perquè evidentment els llibres estan a la biblioteca d'aquí, i hem establert les condicions perquè els nostres investigadors tinguin preferència amb la seva consulta. Al fons bibliogràfic el que hem fet ha sigut dividir-lo en 2 parts. Està clar que la part diguéssim més valuosa és la que en Carl Faust va anar comprant, els llibres que ell va anar comprant a mesura que creava el Jardí Botànic. Penseu que en Carl Faust és això, era un empresari i que ell és totalment autodidacta, es va anar formant a mesura que tirava endavant aquesta idea de crear un jardí al sud de la Costa Brava. Per tant, la biblioteca històrica és la que engloba tots els llibres fins la mort d'en Faust a l'any 1952. A partir d'aquí, l'altra part de la biblioteca és la biblioteca tècnica, i que és la que utilitzen en el dia a dia del jardí, que s'ha anat nodrint durant tots aquests anys. La primera, hem dit, són uns 1.400 volums, i al fons d'en Faust parlem d'uns 750. Hem trobat realment obres fantàstiques, ja ho comentava en Pepus, hem trobat obres dels segles XVIII, XIX, perquè en Faust, com deia, comprava tant obres contemporànies com també obres que de fet són úniques a l'Estat i úniques moltes d'elles a Europa. Un exemple és aquesta, la filosofia botànica del Linné, que dona nom a aquest magnífic templet que tenim aquí darrere. Aquesta obra, ja dic que és una de les joies, és de l'any 1751 i ara mateix ja la podeu trobar catalogada tant en el catàleg de la Biblioteca de la Universitat de Girona com en el catàleg col·lectiu de les universitats catalanes com en el catàleg de les biblioteques universitàries espanyoles. Per tant, donem una visibilitat a tot el, aquesta fantàstica biblioteca. Evidentment, quan arribes, quan acabes localitzant l'exemplar, indica que la ubicació és el Jardí Botànic de Blanes. Què passa? A més, el que dèiem de les grans avantatges que ens dona la xarxa, aquesta obra també està digitalitzada a internet. Hi ha una universitat de Carolina del Nord que té l'exemplar, té la mateixa obra i la va digitalitzar. El que hem fet és, des del catàleg, també enllaçar amb la còpia digitalitzada. Vull dir, contribuïm, en certa manera, també a preservar el fons que hi ha en el Jardí Botànic. És una biblioteca de Carolina del Nord. De fet, aquesta obra a Europa, jo diria que hi ha dos exemplars a tota Europa. I un el tenim en el jardí. Molt bé, amb el fons Carl Faust, quina és la segona part del projecte? Fins ara hem parlat de llibres. El tret distintiu que el fa diferent amb la resta de biblioteques vinculades és la correspondència, ja n'hem parlat una mica. Correspondència guardada i perfectament arxivada en el jardí per la Maria Elvira, professora d'arxivística de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, i a la que li donem les gràcies perquè realment ens ho ha passat realment molt, molt fàcil. Aleshores, la correspondència, segur que els biògrafs d'en Faust ens ho explicaran millor, però realment d'aquí ha sortit el que dèiem, són fonts primàries d'informació que a partir d'ara es podran utilitzar per la recerca. No? Una mica veiem tota la vida d'en Faust, la podem anar extraient d'aquestes cartes. En Faust, quan va arribar a Barcelona als anys 20, de seguida se va implicar moltíssim en tot el que era la vida cultural de Barcelona i va fer molts d'amics. Aquesta carta, per exemple, és amb en Ricardo Luján, un dels seus amics que l'acompanyaran durant tota la seva estada a Catalunya. Tenim també factures de lo que se va anar construint al Jardí Botànic, se guarden en la Fundació totes les factures, el que anava costant la construcció de la Casa Pairal i de tot el muntatge de tots els terrenys. Aquí tenim una carta amb el paisatgista, que en Guillem Narvenhaus, que va ser el que una mica, com llegíem a la biografia, va ser el que una mica va donar forma a les idees que en Faust tenia de com volia que fos aquest jardí botànic. I està claríssim que potser la part també més interessant és l'activitat científica que ell desenvolupa. L'altre dia veníem aquí al jardí a acabar de parlar dels últims detalls amb en Josep i jo li deia, teniu plantades cebes al jardí? I va dir, cebes? Perquè vam trobar una carta on en Faust, li deien en Josep Quatrecases, un dels botànics amb el que va ser amics, que havia plantat cebes al jardí, que les cebes tiraven endavant perfectíssimament. Doncs són aquestes cartes que es guarden i que donen constància de totes les activitats. Com deia també en Pepus, el nostre botànic de referència a Catalunya, que és en Ramon Margalef, va ser deixeble d'en Faust. Val? Va dir, en Faust li va fer una mentoria important i en Margalef va venir aquí a fer pràctiques. De fet, les cartes que mantem amb en Margalef, la correspondència que mantem amb Margalef, se guarden a l'Institut Botànic de Barcelona, però tenim els permisos també per digitalitzar-los i poder-los entrecreuar amb el nostre fons. Per què parlem, continuo dient el mateix, per què parlem de recerca i de fonts primàries d'informació? Perquè a banda de lo que pot ser per la importància del fons per als botànics del lloc, hi ha una part important que també hem descobert, que és la part de recerca històrica que pot haver-hi al darrere. Penseu que en Faust va arribar al jardí l'any 1921, mor l'any 52, és a dir, passa tota la Guerra Civil, la primera, i el primer i el primer franquisme. Aleshores, ell ajuda en quatre cases, ell s'exilia a Mònaco, ell ajuda, aquesta carta, per exemple, mostra com ajuda en Josep Quatrecases en els anys més difícils de la Guerra Civil. Per tant, aquí, segurament, pels investigadors que vulguin, hi ha també material per conèixer com se va viure la Guerra Civil i el primer franquisme a Blanes. Aleshores, què hem fet amb totes aquestes cartes? És a dir, les cartes tenim la carta en paper, que guardem en el jardí, tenim la descripció que se n'ha fet i tenim l'objecte digital, que ara el digitalitzarem. Evidentment, dono les gràcies a la Fundació perquè hem pogut digitalitzar les cartes gràcies al suport econòmic que ens han donat. Aleshores, agafarem la carta digitalitzada i la descripció i la penjarem en el nostre repositori digital de la Universitat de Girona, que és el nostre sistema d'informació on també tenim classificades i guardades correspondència d'en Ferreter Mora, d'en Jaume Vicenç Vivers o els manuscrits de Prudenci i Aurora Bertrana. Amb quina idea? Amb posar-ho en obert, com dic, a tota la ciutadania. Abans de seure'ns en parlàvem, vull dir, aquestes cartes n'hi ha moltes en alemany. Doncs potser algú des de casa a partir d'ara voldrà dedicar-se a traduir les cartes en alemany d'en Faust perquè ho podrà fer-ho des del seu ordinador. Què més trobem i que també penjarem en el repositori? Trobem les dedicatòries. Dins dels llibres, molts de llibres, trobem dedicatòries escrites, com aquesta que li escriu en Ricardo Luján en un llibre que li regala. Les dedicatòries també les extraurem totes, estan en una base de dades i també els posarem en el repositori. Per què? Perquè hem vist que també són una font d'informació important que ens permeten lligar possibles amistats entre els diferents fons que tenim. I curiositats també tenim, perquè l'altre dia en Ramon, que és una de les persones que s'ha dedicat a catalogar el fons, m'ensenyava aquesta postal que també va trobar dins d'un llibre, on simplement posava que anava dirigida en Carl Faust, Blanes, Girona. Hem de suposar que als anys 30 a Blanes hi havia pocs alemanys i que tinguessin un jardí botànic menys. I li va arribar perquè l'hem trobada dins d'un llibre. I per últim, què més hem fet? Hem de tenir clar que som, ja ho dic, institució de recerca, però que també, com deia en Pepus, ens devem al territori. I el que havíem de garantir és que una de les portes d'accés a la informació més important, que és la Wikipedia, tots ho sabem, la informació que hi hagi sobre en Faust sigui la correcta. No podem deixar de pensar que poden haver-hi nanos dels instituts de la zona que vulguin fer un treball. Aleshores, a la Wikipedia hem de garantir que aquesta informació sigui la correcta. Per tant, vam demanar a la Fundació que de la biografia, de l'extensa biografia, se'n fes una versió reduïda. I els wikipedistes de la biblioteca el que hem fet ha sigut penjar-los a la Wikipedia en tres idiomes, alemany, francès, català i anglès, en principi. Aquesta és l'idea. Per tant, garantim, hem posat fotos del jardí i us convido a buscar-ho perquè realment han quedat, almenys hem deixat la Wikipedia correctament documentada. Molt bé, res més, jo simplement convidar-vos a continuar descobrint tots els projectes que tenim en el territori a través d'aquest hashtag, a les xarxes, i donar les gràcies a la Fundació per acceptar tant d'entusiasme totes les activitats i actuacions que hem anat desenvolupant en Josep, perquè realment ha sigut facilíssim treballar el dia a dia aquí a la casa. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies. Àngels, gràcies Pepus. Com sabeu, la segona part d'aquest acte s'havia de dedicar a presentar la biografia de Faust. Malauradament, per un problema de salut de l'autor, això no podrà ser, però sí que m'agradaria passar la paraula al patró Josep Maria Camarasa perquè ens faci una petita ressenya, si més no, del projecte i també perquè clogui l'acte. Gràcies.
Se'm sent? Sí, ara sí. Bé, És una llàstima que l'Eduard Puigventós no pugui estar aquí amb nosaltres per parlar-nos del seu llibre, que és una culminació d'un procés molt llarg, perquè, de fet, aquesta biografia ell l'ha fet en 2 anys, però en realitat és un projecte que ha durat 20 anys des de que va començar. Era un deute que tenia la Fundació envers el seu fundador, esbrinar els detalls d'aquesta biografia, perquè era molt desconeguda la figura de Faust, vull dir, més enllà de que era això, el fundador de Mari Murtra. Tot plegat va començar gràcies precisament a Ramon Margalef. El Ramon Margalef havia, no es pot dir que en fos deixeble, però sí que va ser gràcies a Faust que Margalef va ser el Margalef que hem conegut després, figura capdavantera de l'ecologia mundial. En Ramon Margalef, que era un home que deia que la història era un vici acadèmic perquè no hi havia cap altre animal que es preocupés del passat en comptes de preocupar-se del present i del futur, però en realitat era bastant lletraferit i també hi pensava en el passat. I tant hi pensava que va conservar totes les cartes que li havia enviat en Faust des de l'any 44 fins a la seva mort, pràcticament. Clar, ell me les va... En Margalef me les va donar així. Miri, tingui aquestes cartes, trobarà que són molt interessants, cuidi-les i quan pugui porti-les a l'Institut Botànic, perquè ara no pot ser, perquè en aquell moment l'Institut Botànic de Barcelona estava en molt males condicions. Bé, fantàstic, perquè jo he sigut molts anys un historiador de la ciència de dissabte i diumenge, i era un material que m'anava molt bé, però clar, és que quan el vaig començar a llegir, carai, quin tresor, vull dir, de fet, aquí hi ha, en aquella correspondència, hi ha tots els anys de formació del Ramon Margalef, o sigui, el seu primer treball oceanogràfic, el seu contacte amb els pescadors de Blanes, els primers treballs en alemany, que en Faust li ajudava a reescriure. En fi, les primeres sortides a l'estranger, per exemple, primer el laboratori oceanogràfic de Nàpols i després el Congrés de Limnologia de Zuric de l'any 47. I a més, tot això pagat per Faust, en fi, un tresor de publicació total, que amb el director d'aquella època, el director del jardí, que era en Pedrola, en Joan Pedrola, i el president del patronat d'aquell temps, em van demanar que elaborés un guió, un possible guió d'una possible biografia de Faust. El vaig fer, això estem parlant de l'any 2000, perquè el Margalef això m'ho havia donat el 98, i aquí va començar la història. Però, clar, jo en aquell moment tenia altres feines, només em podia ocupar estones, vaig anar recollint material, escrivint algunes notes, fent algun capítol. Entre el 2005 i el 2012 vaig fer alguns articles, un d'ells, per exemple, Les llargues vacances del 36, publicat precisament a la revista Blanda, de Blanes, però també en altres publicacions. Finalment, fa el 2015, hi ha el nou president, bueno, el president que ha sigut molts anys últimament, en Josep Nuyola, va dir, això no pot ser, no podem continuar tants anys arrossegant la biografia que ara es fa, ara no s'empeny, ara s'encalla. Hem de trobar un historiador que allò full time ens treballa aquesta biografia. I sí, hi va aparèixer un jove historiador, l'Eduard Puigventós, tan jove que té la meitat d'anys que jo, que a més acabava de publicar una biografia molt interessant, la biografia de Ramon Mercader, l'assassí de Trotsky, que és una biografia documentadíssima, molt ben treballada, en fi, un exemple del que ha de ser una biografia d'un personatge en principi mal conegut, però que documentant-te pots arribar a dir-ne moltes coses. L'Eduard Puigventós, doncs, quan li vam dir, però jo no en sé res de Faust, no t'amoïnis, vull dir, aquí tens tot aquest material que durant al llarg d'aquests 20 anys hem anat acumulant, aquí tens tota la correspondència que es conserva, fes el que puguis, vull dir, a veure què en surt. Va fer un projecte per un any i mig, han sigut 2 anys i mig, però l'ha acabat i veieu, vull dir, 600 i alguna. Sí, 635 planes de biografia, que està molt bé. I bé, potser el que us he d'acabar d'explicar és qui és l'Eduard Puigventós. L'Eduard Puigventós és doctor en història contemporània, màster en història comparada, i a part d'aquests dos llibres que us he esmentat, n'ha fet alguns altres, per exemple, Els catalans i les guerres del món, Tornarem a vèncer, Complot contra companys, i un de història local. Ell és de Rubí i va fer un treball sobre la festa dels xatos, que és una festa tradicional del seu poble. També ha treballat en el projecte El cost humà de la Guerra Civil del Centre d'Història Contemporània de Catalunya. I realment la culminació de la seva obra escrita, doncs, és aquest Home del Piolet, que va sortir publicada el 2015, i ara aquesta meravella de Mari Murtra, La república dels biòlegs, que el títol que fa al·lusió a una expressió d'una carta precisament del Faust amb Josep Quatrecases, quan Josep Quatrecases havia de marxar a l'exili. Precisament hi ha un article publicat al butlletí de la Institució Libre d'Ensenyança sobre les últimes cartes que es van intercanviar quan Quatrecases marxava a l'exili a Colòmbia. La visió, la clarividència pel futur de Quatrecases i fins a un cert punt una certa ingenuïtat de Faust a l'hora de tornar a Catalunya després d'haver-se passat els anys de la Guerra Civil fora, sense haver pogut tornar. Res més, no em vull allargar més, perquè per altra banda ja hem fet un matí prou llarg i prou extens d'homenatge a Faust, i moltes gràcies per haver vingut i per acompanyar-nos en aquests actes, i moltes gràcies també al vicerrector de la Universitat de Girona i a la cap de la biblioteca per la seva assistència i per aquesta col·laboració tan sòlida i que pot ser tan fructífera que hem començat. Res més.
Molt bé, moltes gràcies. M'agradaria cridar, sisplau, al vicerrector aquí davant i al patró Camarasa també. Farem un intercanvi d'obsequis.
Bueno, volem fer lliurement, escenificar una mica aquesta vinculació de la biblioteca, lliurant aquest suport de llibres, que de fet és bé de biblioteca, però en aquest cas també de botànic. Per tant, ho entreguem a la Fundació.
Molt bé, per part de la Fundació, doncs fem lliurament el primer exemplar de la biografia de Faust. I res, moltes gràcies a tots per acompanyar-nos avui i us convidem a fer una copa de cava aquí a la plaça de Goethe. Moltes gràcies novament, vicerrector.